Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Turisme, que de ben segur t'agrada viatjar. El que costa viatjar és un altre tema, però agradar-te, si no et costa res, estic segur que sí. I fer turisme, de veritat, és una de les activitats més enriquidores a nivell personal i cultural que hi ha. Que costa molt? Doncs sí, costa molt. Com s'estan posant les coses, cada cop costarà més? Doncs sí. Però que hem d'intentar fer-ho, ni que sigui a vegades més propeta. Dia Mundial del Turisme. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts avui, 27 de setembre, són les 12:20 minuts, hores d'ara ja per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Li ha costat d'arribar. Un dia que ha començat ennuvolat, on hem tingut una mínima de 12,9 graus avui a la ciutat de Lleida. Segueix també vent de 18 km per hora. Hi ha hagut una ratxa màxima de 33 km per hora i això fa que la sensació tèrmica sigui inferior, però el mercuri està marcant ja els 20 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit connectarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. També buscarem la darrera hora informativa. Avui estarà amb nosaltres l'Antonio Gausí, amb ell ja saps que parlem del món immobiliari. I també estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb ella parlarem de les properes activitats del Dia de la Verge de l'Acadèmia, que ja saps que és el proper 2 d'octubre, que aquest any cau exacte, amb diumenge, 2 d'octubre. Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una, parlem de gastronomia. Els dimarts, mira, ja ens ho hem posat com a hàbit. Parlar de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb nosaltres el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida continuem al Pirineu amb núvols compactes i precipitacions febles. A la resta, menys núvols i núvols alts. Màximes que baixen i vent de ponent fluix a moderat, amb cops forts a cotes altes del Pirineu i també al sud. Demà dimecres, una situació similar a la d'avui, encara que pugen les màximes al Pirineu. Les màximes seran de 26 graus a Balaguer, 25 a Lleida, 24 a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. I les mínimes, 12 a Lleida, 11 a Tàrrega, 10 a Balaguer, 8 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. El vent, de fluix a moderat i de ponent. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem explicant-te una història, i és que els bombers de la Generalitat van iniciar ahir a la tarda el rescat de 4 excursionistes originaris d'Israel, però el rescat era a aigües tortes. Van ser alertats des del 112 del país de l'Orient Mitjà, des del 112 d'Israel. L'esbocitiu es va iniciar a les 5 i 6 minuts de la tarda, després que els bombers rebessin l'alerta via 112 del refugi de l'Estany Llong, a la Vall de Boí. Els serveis d'emergències d'Israel els van trucar per avisar que 2 ciutadans seus estaven en problemes a l'estany de Contraix. Els GRAE van acudir-hi amb l'helicòpter i van trobar 2 persones esgotades. A més, els rescatats van avisar per una altra parella israeliana que anava darrere d'ells i que s'havia extraviat. L'helicòpter ja no va poder enlairar-se pel mal temps, de forma que van deixar els rescatadors el més a prop possible. Mitja hora després, els GRAE van trobar els muntanyers també esgotats i van començar a descendir junts cap a l'estany Llong en una ruta de diverses hores. Paral·lelament, 2 dotacions GRAE de la Seu d'Urgell es van dirigir cap al refugi per, des d'allà, fer el camí en sentit contrari per arribar al grup i proporcionar suport i material. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ja veus l'important que és les comunicacions. Està ben comunicat. Perdut, esgotat, al Parc Nacional d'Aigües Tortes, avises al 112 del teu país i aquest es coordina amb el 112 d'aquest. És un exemple magnífic de bona comunicació i bona coordinació que segurament ha salvat vides. Canviem de tema, obrim crònica de successos, i és que la Guàrdia Civil ha detingut al Segrià i a la Segarra 58 persones físiques i 3 de jurídiques responsables de macrogranges que destinaven guatlles de la cadena d'alimentació a vedats de caça. Estan acusades de delictes contra la fauna, falsedat documental i estafa. Segons la Guàrdia Civil, aquesta operació, anomenada Guatlla, ha estat pionera a l'Estat contra l'alliberament d'espècies exòtiques invasores que afecten la biodiversitat. El Seprona ha fet més de 114 inspeccions en empreses productores de guatlles, intermediaris i vedats de caça a la demarcació de Lleida i han pres més de 300 mostres biològiques per certificar que es tractava d'una espècie invasora. Dels anàlisis s'extreu que el 90% són de l'espècie invasora Cornix japònica. En fi, 58 responsables, hi ha hagut de detencions, 58 persones físiques i 3 de jurídiques. Canviem de tema perquè una quinzena d'infermeres d'atenció primària del Pirineu s'han format als CAP de la Pobla de Segur i la Seu d'Urgell per engegar aquest octubre el programa L'Infància i Dieta Mediterrània. I tot això ho faran a 8 escoles de la regió sanitària. Es tracta d'un pla impulsat per l'Institut Català de la Salut que promou els hàbits de vida saludable per lluitar contra l'obesitat infantil i contra la contaminació del medi ambient. Aquesta formació començarà en forma de pla pilot i es durà a terme 2 cops per trimestre a un total de 8 escoles de la Seu d'Urgell, el Pont de Suert, Oliana, Tremp, la Pobla de Segur i Sort. Concretament, aquest curs anirà a dirigir a alumnes de P3, P4 i P5 i el curs vinent s'ampliarà als alumnes de primer de primària. És una magnífica iniciativa si ens creiem allò que sempre pregonem, que bona part de la solució dels problemes que tenim ara està el tema de la educació. Doncs quan abans comencem i quan els hi donem objectius clars, molt millor. Començaran a P3, P4 i P5. Per tant, és una bona notícia. I a Lleida Ciutat, plana local. El Morera, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, ahir es van aventurar a dir que podria obrir les seves portes al públic l'estiu del 2023, és a dir, d'aquí menys d'un any. El seu director, Jesús Navarro, ha presentat el Pla Estratègic 2022-2025 amb l'objectiu de convertir el Morera en un referent nacional i internacional d'art modern i contemporani. Diu que no es tracta d'un simple trasllat de seu a l'antiga Audiència de Lleida, recorda, sinó de plantejar un nou museu. Vol que sigui participatiu, dinàmic i que es converteixi en un espai on reflexionar a través de l'art i dels seus creadors. Fins ara el Morera acollia obres del segle XIX i de la dècada dels 70 del segle XX. Ara es vol fer un pas endavant amb una narrativa del segle XX i començaments del segle XXI i que el faci l'únic a Catalunya. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, diu que estem davant una oportunitat històrica per resoldre un dels greuges tradicionals en l'àmbit de la cultura de la ciutat de Lleida i del país i que ho podem fer amb un projecte clar, modern i engrescador, el nou Morera.
En definitiva, estem davant l'oportunitat històrica per resoldre un dels greuges tradicionals en l'àmbit de la cultura de la ciutat de Lleida i del país. I ho podem fer amb un projecte clar, modern i engrescador, que esperem que gaudeixi de la vostra complicitat.
En fi, es van aventurar ahir, no sé si perquè hi havia molta gent i tal, a dir que a l'estiu d'aquest proper estiu, el 2023, insisteixo, menys d'un any estarà obert, veurem. Jo ja sabeu que la veritat és que normalment, quan parlem d'obres, sempre penso que acaba havent retard. No és que ho pensi, és que després la realitat ho corrobora. Però veurem, escolta, si pot obrir les portes a l'estiu, benvingut sigui. Serà un gran equipament per la ciutat de Lleida. Seguim encara a Lleida Ciutat perquè veïns de Pardinyes han ratificat una vegada més el seu rebuig a l'alberg previst per la paeria ara a les antigues Sitges del Sempa, que qualifiquen de macroalberg, i han acordat manifestar-se dijous 6 d'octubre per demanar a l'equip de govern que aturi el projecte. Ho han decidit per unanimitat les prop de 200 persones que han assistit a l'assemblea oberta convocada per l'Organització de Veïns de Pardinyes, que és la plataforma en defensa de la residència, i la Fundació Barri de Pardinyes, en la qual s'ha explicat la tramitació del projecte de l'alberg, que tindrà més d'un centenar de places, i els intents de les tres entitats de negociar un model alternatiu, ja que el consideren sobredimensionat, injustificat i imposat. És curiós el tema d'imposat venint d'aquest nou govern del canvi. Una de les coses que sempre ens havien dit és que, clar, abans passaven el rodet, com deien, el rodillo, i que ara això, doncs, que no passaria, que és el gran ajuntament del canvi. Ja veieu que, de moment, l'equip de govern, segons veiem, no s'està caracteritzant per ser massa diferent als altres en aquestes qüestions. Però vaja, veurem. Per cert, marxem cap a Agramunt, perquè l'augment de la natalitat i el tancament progressiu de la llar d'infants privada del Col·legi Mare de Déu del Socors ha deixat la Bressol Municipal, l'ERA, sense prou oferta per a nadons de fins a un any, malgrat l'ampliació a 4 places. N'han pujat 4, O sigui, ara en tenen 12, en tenien 8, més 4, 12. Hi ha 8 famílies amb 9 nadons de menys de 4 mesos que es van concentrar ahir a les portes del centre amb cartells per demanar una solució. Les 8 famílies van matricular els seus 9 nadons alhora per evitar que algun es quedi sense plaça, ja que de les 12, 5 estan ocupades i en queden 7 per a 9 nadons. Tot això a partir de gener. També hi haurà una altra família interessada a portar el seu nadó. Reclamen ampliar la línia i defensen una solució ràpida. Ràpida. Més que res perquè si s'esperen una mica els nens creixen, que és el que té això de passar el temps. Alguns dels afectats han buscat alternatives però no troben solució a Preixens, a Tàrrega ni a Cervera. És molt trist que les famílies amb nadons de menys d'un any, que per raons laborals i evidents de la situació actual s'hagin d'incorporar al món laboral i hagin de deixar els seus fills o les seves filles a una escola bressol, que segur que no voldrien, i que a sobre hagin d'estar buscant solucions a un altre municipi del que estan vivint. Això està passant a Agramunt. Això està passant a Agramunt. No sé jo si deu ser molt difícil ampliar personal i lloc per absorbir aquesta natalitat. Dedueixo que deu ser força difícil, si no, no ho entenc. Encara al territori. A Oliana, a l'Alt Urgell, tindran un nou centre d'atenció primària, un nou CAP, que aglutinarà en un sol punt les consultes de les actuals dependències, a més del centre de rehabilitació i el servei del transport sanitari, que ara es troben en altres espais. Les obres de construcció es duran a terme en el marc del Pla d'Inversions del Departament de Salut 2022-2024, destinat a la millora de l'atenció primària. Per aquest motiu, cal definir abans d'acabar l'any quina ha de ser la ubicació de l'equipament per tal de poder començar a desenvolupar el projecte. A l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran també hi ha previstes actuacions als consultoris de Josa i Tuixent, a l'Alt Urgell, a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, i ja s'han executat al CAP de la Seu d'Urgell. El delegat del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, destaca la importància del CAP d'Oliana des del punt de vista de l'atenció que presta a la resta de municipis del sud de l'Alt Urgell.
Com que som una zona d'atenció a la zona sud de l'Alt Urgell, doncs el CAP, que fins ara ja s'ha quedat petit pels serveis que ja té i dels futurs serveis que pot arribar a tenir, doncs per això s'ha pres la decisió de fer aquesta nova inversió a Oliana, doncs per tirar aquest nou equipament.
I encara parlant de salut, ja sabeu que s'ha començat a administrar la quarta dosi contra la Covid-19 juntament amb la vacuna de la grip. Els primers en vacunar-se a Ponent han estat els 22 usuaris de la residència Bonlloc de Lleida, així com el personal del centre. Les properes setmanes, Salut vacunarà els usuaris i treballadors de totes les residències de gent gran o de persones amb discapacitat o problemes de salut mental. A la regió sanitària de Lleida hi ha 120 centres residencials amb uns 6.000 usuaris. En paral·lel, també es vacunen les persones ingressades en centres sociosanitaris i unitats de llarga estada i el personal també d'aquestes. En aquesta primera fase, que s'allargarà fins al 30 de novembre, també es prioritza la vacunació de tota la població de més de 80 anys. I, escolta, això com a curiositat, abans de parlar de la notícia econòmica del dia. Ja saps que aquesta mitjanit hi ha hagut l'impacte de la nau espacial Duvel Asteroid Redirection Test de la NASA, que s'està vetllat contra l'asteroide Dimorphos, que no representa cap perill per la Terra. Es tracta de la primera prova de desviació d'asteroides que podria salvar el planeta de ser destruït si en el futur es creua amb la trajectòria d'un asteroide que representi un perill real. Amb aquest impacte el que volen estudiar és si han pogut desviar la trajectòria d'aquest asteroide. Això no se sabrà fins als propers dies o setmanes, però si amb aquest impacte s'ha pogut desviar, això podria ser una solució si en un futur es troba un asteroide que tingui una trajectòria de col·lisió directa amb el planeta Terra. Segur que el nostre astrònom Ramon Drudis ha estat seguint aquesta mitjanit l'impacte en directe. I acabem amb la notícia econòmica del dia, va. Amb l'IPC, el mes d'agost, ha estat a Lleida del 12,2%. És la província catalana en la qual més han pujat els preus respecte a l'any passat. La patronal de les distribuïdores d'alimentació demana que redueixi l'IVA als productes bàsics i rebutja el límit proposat per Yolanda Díaz. Però amb tot això, només queda una cosa clara, que una compra és cada cop més cara.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que parlem del món immobiliari. Ja saps que aquesta temporada ho fem amb Game Immobiliària, que els trobes a internet, www.gameimmobiliaria.es, que a més a més ja saps que tu m'has explicat que tenen diferents departaments, Game Consultora, Game Promotora i Game Sènior, que en vam parlar la darrera setmana, però que en tornarem a parlar. Amb nosaltres, l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Game Immobiliària, per cert, que estan a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, i que, si vols, els pots contactar, fer aquest primer contacte per telèfon, 973-2300-66, 973-2300-66. Antonio, bueno, no, per no marejar molt a la gent, recordo, i ho dic sempre, que nosaltres tenim un número de WhatsApp perquè la gent ens pugui enviar qualsevol comentari sobre la nostra programació, entre d'altres també consultes als diferents especialistes que tenim a la setmana. És el 664-526-180, 664-526-180. Ens podeu enviar missatges de text, missatges o missatges de veu. I en aquestes darreres dues setmanes, Antonio, hem rebut consultes relacionades al món immobiliari. Per exemple, i això ara ho explicava, la setmana passada en vam parlar, però hi ha un missatge d'una persona que ens diu que si podríem ampliar-li informació de com funciona el tema del finançament que vam comentar tant per empreses com a particulars la darrera setmana.
Sí, bueno, aquest és un tema molt fàcil.
Sí, el tema de finançament és, en lloc d'anar a l'entitat bancària, me'n vaig a Game Immobiliària i parlem.
Molt bé. Nosaltres el que fem és un estudi al detall de quina és la necessitat de la persona o de l'empresa i analitzem minuciosament el que seria la proposta. Lo més interessant, nosaltres lo que quasi sempre fem una aportació de liquidez tant a la persona com a l'empresa entre 3 i 4 anys. Són els períodes que se fa aquest finançament. Lo més interessant és que aquesta liquidez o aquest capital que s'aporta no s'ha d'amortitzar mensualment capital, sinó que només es paguen interessos. L'amortització de capital es fa al finalitzar els 3 o 4 anys. Són, ja et dic, són operacions que s'analitza al detall totes les garanties que pot aportar o la garantia que pot aportar el client o l'empresa i les estem firmant amb un període d'entre 3-4 setmanes.
Bueno, aquí és molt ràpid. La rapidesa també, a vegades, per tancar una operació també compta,
Sí, és molt ràpid. Si tot és ok, a nivell de notes registrals i necessitat i la garantia que porta Done, ja et dic, en 3-4 setmanes estem firmant operacions.
De totes maneres, t'aconsello que els visitis a Gamma Immobiliària, sí, perquè cada cas és un món,
claro,
i és
claro.
La manera, t'atendran de manera personalitzada i estudiaran el teu cas de manera personalitzada.
Te torno a dir, el més interessant és la rapidesa, del finançament i després jo considero que aquest és un punt important, que és l'amortització només d'interessos, ja que l'amortització de capital es fa al final del període, de 3-4 anys.
Antonio, una altra consulta que tenim, que aquesta també m'interessa a mi per saber a vegades de què parlem, perquè és aquelles paraules que sempre escoltes i no saps. Diu, estoy vendiendo mi vivienda y me comentan que he de tener en cuenta el valor de referencia catastral.
Sí.
No sé a què se refieren.
Això és un tema que es va ficar en marxa des del gener d'aquest any, del 2022. Abans, que com es feia això? Pues tu et venies el pis i aquí no hi havia, entre cometes, no hi havia un control de si t'havia costat més o t'havia costat menys, o quin era l'import de venda, o quin, i després es pagaven les plusvàlues o els impostos pertinents i ja està. Des del gener del 2022 va sortir aquesta ressenya de lo que és el valor de referència catastral. Què significa això? En teoria és un valor que s'ha aplicat per calcular l'impost, el famós ITP, que és l'impost de transmissions patrimonials. No deixa de ser un valor administratiu, tant per immobles rústics com per tant una finca rústica com un pis. I és per calcular, sobretot, aquesta base de l'impost. El valor... La possibilitat que tenim és que a vegades passe que també t'he dit una cosa, que no estan totes les referències catastrals actualitzades. Ja no es troben que hi ha actius que encara no ho tenen actualitzat. Però la gran majoria sí que està.
I s'ajusten bastant a la realitat?
A vegades sí, a vegades no, que és el que t'he de comentar ara. Què pot passar? Que jo m'estic venent un pis... que he heredat i que aquest pis és de l'any 50 i que està en l'estat de l'any 50. Claro, com que està ben situat, el valor referencial a aquest catastral t'està dient que el pis val, 200.000, per dir alguna cosa, i el valor real de mercat a lo millor són 120. El que has de fer, el que fem és un estudi tècnic de valoració, dient i aportant totes les dates pertinents, dient aquest pis té els metres quadrats tant, que és el que diu la referència cadastral, però és un pis que no val el que té marcat el mercat a la zona per aquests condicionants, perquè no està rehabilitat, perquè s'ha de fer una inversió molt important sobre el pis perquè tingui aquest valor.
I aconseguiu modificar?
Sí. Sempre... s'ha de presentar aquest mini projecte, un mini recurs, per dir d'alguna manera.
Com sempre dic, l'atenció personalitzada a Gamma Immobiliària, 973-230-066, dic, perquè ara parlem d'en forma genèrica, sí, però aquí s'ha d'estudiar cas per cas.
Sí, però el més important és que aquest tema del valor referencial catastral és per marcar al final quan has de pagar d'ITP. Després s'ha de puntualitzar si el valor referencial catastral és el correcte o no.
Escolta, una altra consulta, Antonio. Diu que estamos valorando comprar un piso. Nos han comentado que tenemos algunas ventajas por ser menores de 32 anys. ¿Nos podrías comentar cuáles son?
Sí. Si ets menor de 32 anys, has de complir, el condicionant, és per... En lloc de pagar el 10% d'ITP, tu pagaries el 5%. Les condicions que s'han de donar és que siguis menor de 32 anys i que la teva renta no passi de 30.000 euros any. Aquí, si es compleixen aquestes dues condicions, cap problema. En lloc de pagar el 10, pagaràs el 5 sobre el valor de compra. Tornem-hi. El mateix és sempre. Si jo compro per 200, en lloc de pagar 20.000, pagaré 10.000.
I escolta, una altra consulta amb el tema del nombre o el mot aquest catastral. Ens diu una persona que està a punt de comprar una nau industrial i que s'ha adonat que no coincideixen els metres quadrats cadastrals amb els de la nota registral.
Bueno, que... sobretot que estigui tranquil, perquè això no és la primera vegada ni l'última. Mira, te ficaré un exemple que quedarà molt clar i així aquesta persona que fa la consulta ho entendrà de seguida. Imaginem, t'ho dic perquè a més és un cas que ens ha passat ara últimament. Es vol vendre un senyor una nau i quan anem a redactar el contracte d'arres per ja deixar reservada la, i després posteriorment l'escritura, ens adonem que la nota registral, la nau no consta, o sigui, l'únic que consta és el solar.
Caram.
No passa res, perquè això és practicar. A veure, què passa? Que com que el solar era meu i la nau me l'ha fet per mi, jo no tinc necessitat d'anar al registre i dir, escolta, que he fet una nau i pago i que quedi registrat que tinc la nau. No, en aquest cas, quan s'adona o se'n recorda del propietari? Quan ha de fer la venda?
Quan ha de vendre.
O sigui que no és un... Catastralment consta la nau, i tu agafes la fitxa catastral i inclús tenen dibuixada la nau, però registralment no consta. És tan simple com en el moment de fer la compra-venta, fer la obra nova d'aquesta nau.
Saps què passa? Que quan no domines del tema et poses les mans al cap cada vegada que trobes un entrebanc. Vosaltres,
sí,
que sou professionals i us dediqueu a això, i a més hi treballeu cada dia... veig que transmeteu tranquil·litat en aquest aspecte, i això també és bo.
Ja et dic, el primer que ha de tenir aquesta persona és tranquil·litat, perquè passa un munt de vegades això, i no només en aquest cas, sinó, te comentaria infinitat de casualitats semblants amb aquesta. Ja et dic, és tan simple com el moment de fer la compra-venta, també inscriure l'obra nova que li faran, la declaració d'obra nova la fan al notari. Pues, aquest solar té edificat una nau de tants metres quadrats, los linderos i demés, no? Lo de sempre.
Jo sabeu, atenció personalitzada, perquè és que cada cas és molt singular i molt personal. Ho podeu fer al 973-23-0066, a Gama Immobiliària, són professionals i a més t'atendran de manera personalitzada, que jo crec que això avui en dia és un plus. Hem parlat del món immobiliari, ho hem fet amb l'Antonio Gausí. Antonio, com sempre, un plaer, bona setmana.
Bona setmana, que vagi bé.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Prenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I escolta, no és el primer dimarts de mes, però tornem a tenir la Mari Carmen aquí amb nosaltres als estudis, i és un plaer, eh? Mari Carmen, què tal, com estàs?
Hola, molt bé. Que...
Home, és una bon setmana especial, perquè és la darrera setmana de setembre, però que acaba amb el cap de setmana ja a l'octubre. I a més, com ja vam explicar, aquest any sí que quadre els dies al calendari en el que aquest proper diumenge és 2 d'octubre, i ja sabeu, aquesta setmana sí que és festiu, aquest dijous pel tema de Sant Miquel, però que Sant Miquel al final és una fira a Lleida, no és la patrona. La patrona és la Verge de l'Acadèmia, que és diumenge 2 d'octubre, eh?
Sí, que són les festes de la tardor en honor de la Verge Blanca de l'Acadèmia, sí, sí, no de Sant Miquel. Sant Miquel és la fira. Això s'ha de remarcar molt perquè, no sé, els lleidatans ho confonen moltíssim. Ja ho dèiem el passat dimarts, doncs ja ho vam recordar, quan vam parlar amb la directora de la Junta de l'Acadèmia Mariana, que el 2 d'octubre pues, se celebra la festa de la nostra patrona. I es fa en motiu doncs, del certamen marià, Jocs Florals, en aquesta festa, en honor a Maria. I aquest any, l'advocació convidada, com ja vam dir, és la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat d'Andorra, en motiu del centenari de la seva coronació. dos centenaris, o sigui, recordem que fa ja 160 anys de l'Acadèmia Mariana i 100 anys de la coronació de la Mare de Déu de Meritxell. És un acte en el que destaca la figura del mantenidor o mantenidora, que aquest any serà mantenidora. En aquest cas serà la doctora Montserrat Esquerda, pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, directora general de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, acadèmica de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, entre d'altres càrrecs universitaris. I és autora també de diverses publicacions, articles, ha estat delegada, recordarem, ha estat, ara no, de Pastoral de la Salut del Bisbat de Lleida i cofundadora del grup d'acompanyament al dol també de la nostra ciutat. Montse, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies, doctora, per atendre'ns avui uns minutets. Com va rebre la petició per ser la mantenidora d'aquests Jocs Florals en honor a la nostra patrona, la Verge Blanca de l'Acadèmia?
Doncs l'he rebut amb molta il·lusió. Jo crec que... Perquè, en certa manera, també és... Sí que és un certamen marià, però també és, en certa manera, un certamen entre amics. Sí, jo crec que a Lleida tenim aquest punt de proximitat que alguns amics et demanin algo així és tot un honor.
És una cosa de casa.
Sí, sí, molt de casa i molt de Lleida, jo diria. Ho dic perquè és realment la casa de la nostra patrona, en certa manera.
Efectivament.
Sí. I amb les seves festes, amb el que jo crec que havia de ser un orgull per tots els lleidatans. I com a lleidatana, per mi és un orgull poder-ho fer aquest any.
Bé, doncs la figura de Maria de Natzaret ha tingut, al llarg de dos mil·lennis del cristianisme, un paper primordial en la fe. I aquí, doncs, nosaltres, en uns Jocs Florals, en un sentiment de lloar a Maria, uns Jocs Florals únics al món dedicats a la Verge Maria. Com ho veus? És una cosa excepcional.
Sí, jo crec que es combina dues coses. Per una banda, la tradició. Jo crec que hi ha tota una tradició mariana a les diferents advocacions de la Verge Maria que ha sabut trobar aquesta proximitat amb tot el que era la gent del poble, la gent propera, aquesta proximitat amb aquesta també obertura de futur i el paper de la dona. Jo crec que és un dels grans temes, el paper de la dona a l'Església, i a vegades ens oblidem que una de les figures, jo crec que la figura més propera a Jesús és Maria. És una figura molt, molt central en aquest sentit, no? Vull dir, per molta gent, Maria és el camí, el que ens aproxima a Jesús. Per això jo crec que és tradició, aquesta part d'aquestes advocacions marianes, amb mirada al futur i el paper de la dona.
Com enfocarà el seu discurs com a mantenidora? De què ens parlarà? Ja ara ens acaba de fer ja una miqueteta de resum, eh?
Bueno, jo també escombro una mica més cap a casa. Jo crec que és tot el paper de com a metgessa, i en certa manera també és tot el paper d'una societat cuidadora. Crec que és Maria cuidadora, societat cuidadora. Què podem aprendre de Maria en una societat molt tecnificada, que ha prioritzat la ciència, però que s'ha deixat enormes forats, que és l'abordatge del patiment, de la mort, del final de vida, els problemes que tenim amb salut mental, una mica és el com Maria ens pot ensenyar avui en dia quines actituds, quins aprenentatges podem tenir per ser una societat més cuidadora. Sé que en català està... Sí, és tenir cura, però vull dir... Ja.
Sí, però nosaltres tenim la nostra parla, també, sí.
Sí, jo crec que ens entenem més bé si és allò... Sí, Maria que té cura, però que pot ensenyar una societat que té cura.
Bé, com a pediatra, ja que parli de cura, com a pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, quina experiència en té? Aquestes persones, quan se parle de Maria o se'ls parle també de la nostra patrona, perquè allí hi ha persones més grans i més petites. Pediatra no vol dir solament bebès, oi, Montse?
No. De fet, l'Hospital Sant Joan de Déu és bàsicament dedicat a salut mental. Jo ja fa uns quants anys que vaig deixar la pediatria general i em dedico més a l'àmbit de salut mental. I és un àmbit amb que això que estava... Moltes vegades no podem parlar de guarició, de curació. Hi ha moltes persones amb malalties cròniques, malalties que representen un enorme patiment per a elles i les seves famílies i el seu entorn. Per això tenir aquesta visió de dir potser no tot ho podem curar, però tot ho podem acompanyar, i una malaltia greu o un trastorn greu, i quan parlo de greu en salut mental és molt diferent de quan parlo de greu, per exemple, en oncologia. Estem parlant de malalties que moltes vegades no s'entenen. El paper dels professionals i de l'entorn és fonamental. Perquè el com viurà la persona allò que no podem curar, és fonamental el com reaccionem totes les persones de l'entorn.
És una experiència molt important i que també doncs, demana una fortalesa per la persona com vostè i d'altres persones que estan treballant amb ells. Bé, hem dit que també tenim un altre centenari, 160 anys de la fundació de l'Acadèmia Mariana, que el proper 12 d'octubre, que és quan se va fundar un 12 d'octubre per la festa de la Mare Déu del Pilar, i celebrarem pues, uns actes solemnes. I, no sé, a la patrona li hem dedicat el millor possible, recordar aquests 160 anys, i serà en el meravellós entorn de l'Acadèmia Mariana, al Paranimf de l'Acadèmia Mariana, el dia 12 d'octubre. Hi haurà una missa al matí i després un acte al Paranimf. Com viurà vostè aquests 160 anys? Ens acompanyarà també en aquest acte?
Intentarem que sí, que el dia... És difícil viure entre Lleida i Barcelona.
Sí, perquè... sí, molt, molt.
Però justament, sí, sí, sí. L'AVE ens ho ha facilitat molt, la veritat és que la gent de Lleida, però vulguem o no, és... Però jo crec que aquell dia estaré a Lleida, i si estic a Lleida, evidentment acompanyaré, intentaré acompanyar. Són moments... Jo crec que són moments significatius, i els hem de donar la importància que tenen per això.
Els ciutadans de Lleida coneixem prou a la nostra patrona i al seu meravellós entorn de l'Acadèmia Mariana?
Sí i no. Jo crec que sí que hi ha unes famílies que estan més vinculades. Hi ha moltes blanques a Lleida. Jo crec que hi ha aquesta part, però després jo diria que crec que ho comentaves a l'inici, la Fira de Sant Miquel o fins i tot Sant Miquel s'ha menjat una mica les festes de la tardor. És la meva sensació.
Bueno, és una sensació que jo penso que tenen, sí, que tenim moltíssimes persones, perquè en el seu moment doncs era una festa gran, hi havia professor, vull dir, inclús els certàmens s'havien fet doncs multitudinaris, havien plenat un teatre principal, un auditori, vull dir, i ara sembla que la cosa ha anat a menys, i hem treballat molt des de l'Acadèmia Mariana, estan treballant també, continuen treballant molt, però sembla que encara no ens coneixen prou.
Sí, sí. Jo crec que no s'ha de... És continuar insistint, eh? Vull dir que hi ha una frase que ens diu un filòsof que és molt bonica, de Kierkegaard, de la vida s'ha de viure mirant cap al futur, però només es pot entendre mirant cap al passat. I jo aquesta és una frase que utilitzo moltes vegades per context com aquest. Hem de viure mirant al futur, però en certa manera li hem de donar valor, hem d'entendre i hem d'incorporar el nostre passat, la nostra tradició. Sí, és aquest... El que era el déu de la medicina té aquelles dues cares, eh? Mirant endavant i enrere. És conjugar aquestes dues visions, i jo aquí crec que aquesta tradició i vinculada a l'Acadèmia Mariana, a la Verge Blanca, és preciosa.
Moltíssimes gràcies, doctora. Esperem que el proper diumenge...
Sí, a vosaltres.
Gràcies. El diumenge 2 d'octubre, doncs, esperem a moltes persones que estiguin al Paranimf de l'Acadèmia Mariana, primer a 2:15 del matí a la missa, que celebrarà també a l'oratori de l'Acadèmia Mariana, i després, a partir de les 12, doncs, hi haurà el certamen, Jocs Florals, en els quals la senyora Montse, que acabem de parlar amb ella, Montserrat Esquerda, mantenidora del certamen, doncs, ens parlarà i gaudirem no solament de les seves paraules, de les poesies, de conèixer els guanyadors, sinó d'un entorn excepcional com és el paranim de l'Acadèmia Mariana. Convidem a tothom que coneguin la casa, que coneguin a la patrona i que siguin amb nosaltres el proper diumenge dia 2. Gràcies de nou, gràcies, Montse.
A vosaltres, allà ens veurem.
El programa, a tots els actes, de tots els actes de la Verge Blanca de l'Acadèmia, el poden trobar a la mateixa Acadèmia Mariana o a internet a la pàgina Acadèmia Mariana. Gràcies a tots. Gràcies, Ricard.
Molt bé, Mari Carmen, doncs és interessant, eh? I conèixer les persones que podrem veure aquest diumenge. Gràcies, Mari Carmen, bona setmana, que vagi bé el cap de setmana. Me l'expliques la setmana vinent, eh?
Sí, 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 la setmana vinent en parlarem de com ha anat tot. Gràcies, fins el proper dimarts.
Molt bé, Mari Carmen, nosaltres ja anem directes a la una, senyals horàries, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia de COPE Lleida, però ja t'avanço que tenim nou president a Pimec Lleida. T'ho explico d'aquí uns minuts aquí, a COPE Lleida.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va este martes? Bienvenido a un día más a Mediodía COPE. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado hoy una rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros y también aumenta en un 10% todas las deducciones autonómicas. Más allá de la buena noticia que supone para los valencianos, hay una lectura nacional. La novedad es que es una comunidad gobernada por el Partido Socialista. Esto no tendría por qué ser noticia, pero en el contexto de la guerra abierta por bajar impuestos, la iniciativa la llevaban, pues ya lo sabes, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, con Madrid y Andalucía a la cabeza, seguidas de Galicia, Castilla y León o Murcia. El hecho de que sea un gobierno socialista el que ahora anuncie una rebaja fiscal no parece casualidad, sino más bien una reacción a esos anuncios que han hecho desde las autonomías de los populares. Lo que acaba de hacer el presidente de Valencia cambia el paso en la política marcada desde el gobierno. La semana pasada, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reaccionaba a las rebajas fiscales del PP, planteando retomar algunos impuestos que estaban en manos de las autonomías, y mira por dónde. Es ahora una comunidad socialista la que anuncia una rebaja. Y es que es muy difícil explicar a los ciudadanos que tú no vas a bajar impuestos mientras el vecino de otra región sí que lo hace, y eso supone que esos vecinos pues paguen menos. Ahora bien, dentro de toda esta guerra, el impuesto estrella es el de patrimonio. Es obligatorio y lo tienen todas las regiones. No se puede eliminar, pero sí que se puede bonificar. Y lo pagan muy pocos ciudadanos, con rentas además muy altas. En Madrid y Andalucía se bonifica entero, es decir, sale gratis, y en Galicia acaban de anunciar la bonificación del 50%, es decir, se pagará la mitad. La teoría dice que así se retiene a los grandes capitales para que abonen otros impuestos y al final se recauda más. Patrimonio es la línea roja que no pueden tocar las comunidades del PSOE. De hecho, hoy Ximo Puig no ha mencionado ningún cambio, porque eso sí que hubiera hecho saltar todos los tornillos en Moncloa. Y es que este impuesto se presta a la demagogia. El gobierno dice que si se bonifica, como hace el Partido Popular, se beneficia a quien más tiene. Por eso está diseñando ese impuesto a los ricos, como quiere Podemos, al estilo Robin Hood. Un impuesto que no aceptó en su momento el PSOE, pero que ahora sí le viene bien cuando cada vez más comunidades están bonificando ese otro impuesto de patrimonio. El objetivo, en definitiva, es seguir recaudando, y por eso ya están preparando una nueva batería de impuestos que vamos a conocer en solo unos días. Pues hay más noticias destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
No son buenos días para Shakira, la cantante colombiana, porque la justicia catalana abre juicio oral por 6 delitos contra la hacienda pública. Considera que habría defraudado 14 millones y medio de euros entre 2012 y 2014. La fiscalía pide para la artista 8 años de cárcel, nada más y nada menos, ¿eh? Nuevo récord en el gasto en pensiones. En septiembre ha subido un 6% más, hasta rozar, ojo, los 11.000 millones de euros. La pensión media de jubilación aquí en España se queda hoy en los 1.257 euros mensuales. Y seguimos mirando a la guerra en Ucrania y a todas sus derivadas. Por un lado, Reino Unido prevé que Putin anuncie este viernes la anexión de los territorios ucranianos en los que hoy todavía se están votando referéndums de adhesión a Rusia. Son Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Entre tanto, la Unión Europea estudia nuevas sanciones que pasarían por frenar la exportación de carbón ruso a terceros países. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española está reunida en Madrid. Los obispos estudian un documento sobre persona, familia y bien común. También el nuevo catecismo para adultos, el trabajo de las comisiones episcopales y asuntos económicos y de seguimiento. Y en la Jornada Mundial del Turismo, el Vaticano ha publicado un documento en el que pide cambiar el rumbo tras la pandemia. Considera que la crisis ha puesto de manifiesto desigualdades e injusticias y que la actividad turística como industria económica debe realizarse según principios de equidad y de transformación social con la solidaridad por bandera.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España se juega en Portugal el pase a la final de la Liga de Naciones.
Jugamos en Braga a las 9 menos cuarto. Se ha conocido esta mañana que quedan fuera del partido por decisión de Luis Enrique los defensas de Azpilicueta y Eric García. Solo nos vale ganar para estar junto a Italia, Croacia y Países Bajos en la final del torneo. Informa Miguel Ángel Díaz que el jueves 10 de noviembre o el viernes 11 de noviembre, Luis Enrique va a dar la lista definitiva para el Mundial de Qatar. En el Barcelona, la noticia es el uruguayo Roland Araujo, que está camino ya de Finlandia para operarse, Elena Condis.
Está volando en avión privado a Turku, Finlandia, donde mañana se opera de su lesión en el aductor. Le acompañan su mujer y el doctor del Barça, Ricard Pruna. Esta mañana, antes de salir, lanzaba un mensaje optimista a los medios que le esperaban en el aeropuerto. Aunque dice adiós al Mundial, estará unos 3 meses de baja, prioriza volver al 100% sin alto riesgo de recaída. Le opera Lasselen Painen, que ya intervino a Dembélé y a Sergio Roberto.
Recuerden, tiempo de juego hoy a las 8:15 con el Portugal-España.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, pràcticament a 6 minuts per sobre de la 1 de la tarda. Avui dimarts, 27 de setembre, 21 graus. Hem guanyat un grau, mira. Ha sigut un matí ennuvolat, on tenim vent i la sensació tèrmica és relativament baixa. Per això marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica. Ens l'explica el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida continuem al Pirineu amb núvols compactes i precipitacions febles. A la resta, menys núvols i núvols alts. Màximes que baixen i vent de ponent fluix a moderat, amb cops forts a cotes altes del Pirineu i també al sud. Demà dimecres, una situació similar a la d'avui, encara que pugen les màximes al Pirineu. Les màximes seran de 26 graus a Balaguer, 25 a Lleida, 24 a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. I les mínimes, 12 a Lleida, 11 a Tàrrega, 10 a Balaguer, 8 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. El vent de fluix a moderat i de ponent. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, t'avanço que t'explico el que t'havia avançat abans, i és que Jesús Torrelles és el nou president de Pimec Lleida després que Xavier Caufapé hagi deixat el càrrec per centrar-se en el seu projecte empresarial, tot i que seguirà lligat a la patronal. Així ho han anunciat en una roda de premsa a la seu lleidatana de Pimec, que també ha comptat amb la presència del president de Pimec, Antonio Cañete, que ha demanat que Catalunya i Lleida continuïn sent atractives per les empreses i l'emprenedoria. Torrelles s'ha marcat com a objectius principals implementar controls pels costos de l'energia i fer front a la morositat, una de les principals preocupacions de les petites i mitjanes empreses, ja que va causar el tancament d'un de cada 3 empresaris d'empreses en l'anterior crisi econòmica. Tot això sempre segons Cañete.
Implementar controls pels costos de l'energia, que avui mos està apretant molt a tots. El tema de la morositat mos afecta molt, mos preocupa molt, i facilitar un entorn en què sigui fàcil crear llocs de treball, que tindre una empresa i vulgui crear llocs de treball que no sigui un suplici.
Que hauria de ser una facilitat totalment, però molt, tenint en compte el problema que tenim de feina, oi, o d'atur. Però vaja, així estan les coses. T'explico també que la Guàrdia Civil ha detingut al Segrià i a la Segarra 58 persones físiques i 3 de jurídiques responsables de macrogranges que destinaven guatlles de la cadena d'alimentació a vedats de caça. Estan acusades de delictes contra la fauna, falsedat documental i estafa. Segons la Guàrdia Civil, aquesta operació anomenada guatlla ha estat pionera a l'estat contra l'alliberament d'espècies exòtiques invasores que afecten la biodiversitat. El Seprona ha fet més de 114 inspeccions en empreses productores de guatlles, intermediaris i vedats de caça a la demarcació de Lleida i han pres més de 300 mostres biològiques per certificar que es tractava d'una espècie invasora. Dels anàlisis s'extreu que el 90% són de l'espècie invasora Coturnix japonica. I a plana local, el Museu d'Art Modern i Contemporani Morera podria obrir les seves portes al públic de l'estiu 2023, d'aquí menys d'un any. El seu director, Jesús Navarro, ha presentat el Pla Estratègic 2022-2025 amb l'objectiu de convertir el Morera en un referent nacional i internacional d'art modern i contemporani. Diu que no es tracta d'un simple trasllat de seu, ja saps que s'està habilitant l'antiga Audiència de Lleida, sinó de plantejar un nou museu. Ha de ser participatiu, dinàmic i que es converteixi en un espai on reflexionar a través de l'art i dels seus creadors. Fins ara, el Morera acollia obres del segle XIX i de la dècada dels 70 del segle XX. Ara, es vol fer un pas endavant amb una narrativa del segle XX i començaments del segle XXI que el faci únic a Catalunya. Veurem, si es pot arribar... Jo és que les paraules són maques, però molt, les compro. Les paraules són genials. Ara, després ja saps que a vegades aquestes coses es queden allí. Plana local encara. Veïns de Pardinyes han convocat una nova manifestació contra l'alberg. Serà el dia 6 d'octubre davant de les Sitges. El veuen sobredimensionat, injustificat i imposat per la paeria. És una assemblea, tot això s'ha decidit en una assemblea on hi han participat 200 persones que han rebutjat de nou aquest projecte o aquesta nova variant del projecte, perquè ja sabeu que el projecte inicialment anava en un lloc que era impossible que es pogués, que es pogués moure d'allí, però que finalment l'equip de govern, no sabem ben bé per què, de l'impossible hem passat a un altre lloc. I fem-ho corrents i de pressa. Bé, veurem si s'acaba fent allí també o com es torna a canviar de lloc o no. Veurem com va la història. Si marxem al territori, a Oliana comptarà amb un nou CAP, on també es concentraran els serveis de rehabilitació i de transport sanitari. La seva ubicació ha de quedar definida abans d'acabar l'any, ja que si no les obres no formarien part del pla d'inversions de salut i llavors sí que es perdria molt més temps. I també recorda amb salut que s'ha començat a vacunar amb la quarta dosi de la Covid i de la grip i que es farà a les 120 residències de Ponent, que això vol dir uns 6.000 usuaris, a més de tot el personal sanitari que treballa. Això serà fins al 30 de novembre. A partir de llavors s'obrirà la franja dels 60 als 80 anys de persones, ja que no estiguin a cap residència, evidentment, i a partir d'aquí veurem si per sota dels 60 anys es creu que s'ha de fer o no. Fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor d'Aprenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que és el moment en el que parlem de gastronomia, ja saps que ho fem ben acompanyats amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, els dimarts, camí cap a 2:15. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Doncs mira, després de què passa la Mercè a Barcelona...
Ahir festa.
Dilluns festa, mira, hem fet 3 dies de festa aquesta setmana.
Però escolta, jo sé que el cap de setmana has anat a fer alguna coseta de gastronomia i el món del vi,
eh? Divendres a la tarda va començar a Calincavi, va muntar una mostra de vins, que li han dit la barra de vins catalans, al Palau Robert, a Barcelona, passeig de Gràcia en Diagonal, i jo vaig anar diumenge a la tarda.
Ah.
i hi havia representació de la Llocos del Segre, evidentment, i direm els tres cellers, hi havia l'Olivera, Vall de Valdomar, bueno, dos teníem. Uh-huh. I la veritat que va estar molt xulo. Bueno, aquest any no hi ha la Fira de Vins de Catalunya i vam fer aquesta història per la Mercè.
Bueno. Escolta, que sempre dic el mateix, tirem d'agenda del Felip Urbano, veiem, tirem d'agenda. El Felip, al final, és la persona que s'encarrega de dir, escolta, aquesta setmana he de parlar amb aquesta persona perquè té entrevista, perquè ha fet coses i n'hem de parlar. I no és un... Aquesta setmana és exactament el mateix, un sommelier que ha presentat un llibre, L'arte del maridaje, i que, per tant, el volem conèixer. Per cert, tu, Felip, el coneixes, el Javier Campo?
Sí, i aquí ara tinc davant el llibre, també, que està superinteressant, que ha fet com a 100%, no? I sí que ens coneixem, sí.
Javier, què tal, bon dia?
Hola, què tal, molt bon dia.
Com estàs?
Bueno, pues encantat de parlar amb vosaltres, molt content.
Molt bé, t'estem trucant a Tortosa.
Exactament, a Tortosa, a Terres de l'Ebre.
Escolta, va, que això és curiositat, estem a l'aire, però és igual, és curiositat. Però com us vau conèixer amb el Felip?
Oh, bueno, pues a través de l'Associació Catalana de Sommelier. I, bueno, el món de la sommelieria no és tan gran com ens pensem, eh? O sigui, tot està molt reduït i tot és petit. Ens coneixem tots dintre del món de la gastronomia.
Pel bo i pel dolent, al final et coneixes tots, no?
Sí, i tant.
Molt bé. Javier Campo, ets sommelier, ets fromelier, escriptor de vins, assessor, docent... Déu-n'hi-do, aquest món t'ha calat bé, eh?
Pues sí, són ja molts anys i, bueno, tinc la enorme sort de fer allò que m'agrada, no? O sigui, treballar en el que a un li agrada és el màxim a el que pot aspirar professionalment, i és el meu cas.
És bàsic. És bàsic, això, eh? La veritat és que quan t'ho diuen de petit no t'ho creus, eh? Però és bàsic, eh? I passes moltes hores a la vida i escolta, ha de ser un luxe anar a treballar com el que diu, eh? Escolta, Javier, tu exactament com acabes el sent sommelier? És a dir, mira, ara que parlàvem de quan t'ho diuen de petit, si tu quan anaves a l'escola o de petit, quan pregunten allò, què vols ser de gran? Jo vull ser sommelier o això com va arribar?
No. Bueno, jo vaig néixer a un restaurant, no? Llavors, o sigui, ja mon pare era el maître del restaurant, llavors, clar, era molt canalla el tio perquè... En 6 anys me anava a portar una ampolla de vi i jo obria l'ampolla de vi com podia amb l'ampolla aguantada amb les mitges les cames i llavors me donen una propinilla, no, els clients. Era però bueno, va anar una mica que als 13 anys me va ficar dintre d'un hotel escola, el metre em va demanar anar a buscar una ampolla al celler i me la vaig carregar, la vaig trencar. Llavors me van castigar. Me van castigar a netejar-lo tot, a ordenar-lo tot, i a partir d'ahir, doncs, el càstig va ser encarregar-me del celler.
Ah?
I la cosa va anar una mica per aquí, no? A partir després de quan vaig fer 18, 19 anys, una cosa així, que ja podia beure alcohol... ja podia tastar coses i tot això, me vaig interessar moltíssim. Afortunadament ja tenia la base de conèixer molts de vins del restaurant propi, d'haver estat a l'escola i tot això, i aquí va anar una mica, i te vas formant, no acabes mai, uh-huh. Encara avui encara no he acabat i me n'aniré i no habré acabat. Però bueno, l'inici és aquest, més o menys.
Que maco, eh? M'ha agradat molt la història. De totes maneres, ja diuen que l'important és el viatge, no? No on vas.
Sí, és un viatge que a vegades els viatges comencen una mica per casualitat, i en aquest cas penso que va ser per causalitat, no?
Sí.
Més que per casualitat, i ahir va anar, i bueno, estic encantadíssim d'haver trencat aquella ampolla.
Uh-huh. Bueno, suposo que el pare, en el fons, content després.
Home, jo estava encantadíssim de la vida.
Clar.
Hagués estat molt content.
Molt bé. Javier Campo, escolta, com dèiem, és sommelier i, entre d'altres coses, ets docent. On dones classes?
Bueno, ara la última aventura docent és a Enoaula.
Ahà.
Sí. Llavors, dintre d'Enoaula farem el curs d'especialització en maridatges per a gent que es dedica a la restauració, per a estudiants de sommelieria, perquè abans havia donat classes de tecnologia de servei o de maridatges a, pues, a un parell de centres universitaris i a centres privats també. I llavors, pues, una mica, inclús com va néixer el llibre, va ser per això, no? Per la part docent, perquè me vaig donar compte que com a docent de la part de maridatge i de tecnologia de servei, hi havia molts de buits, no? Hi havia coses que se quedaven així una mica coixes. I una mica va per ahí. I la formació que dono a Enoaula també va per ahí.
Molt bé. Sempre m'ha interessat, bueno, sempre, això també ja ve de petit, de conèixer coses, d'aprendre coses. I el tema dels maridatges és un tema que, la veritat és que no domina, no gens. Explica'ns, Javier, primer de tot, què és un maridatge? Sí, perquè a vegades ho escoltem i no sabem ben bé el que ens estan dient. Què és un maridatge? Què vol dir?
Un maridatge o una harmonia o un... és que cada un li diu d'una manera, no? I hi ha gent que n'hi ha una certa controvència en com es diu. A mi m'agrada dir-li maridatge. Un maridatge és l'associació correcta entre un menjar i una beguda, que no té per què fer dir sempre.
Val. Un menjar i una beguda.
Exacte.
I ja, però... I perquè aquesta parella funcioni, què és el que mireu?
Doncs mirem molts de paràmetres. Normalment hi ha regles, val? Regles que poden ser d'afinitat, poden ser de contrast, n'hi ha altres regles també, però se tenen de tindre en compte molts de paràmetres. Paràmetres tals com el producte, el menjar, com està cuinat aquest menjar, en quina guarnició està acompanyada aquest menjar, a quina temperatura està aquest menjar, quina és la textura que té, varietat, tanyades, temperatura del vi, tipus de beguda que s'utilitza per acompanyar aquest menjar. Hi ha molts de factors i molts de variables que se tenen de tindre en compte, encara que això, òbviament, professionalment parlant, no?
Sí, sí, sí.
N'hi ha gent que pot fer acompanyaments i harmonitzacions de un vi en un menjar i passar-se molt bé a casa sense tindre en compte tots aquests variables, no? Tots aquests paràmetres.
Has presentat el llibre L'arte del maridatge. Per a qui és aquest llibre?
Aquest llibre està pensat per a estudiants de sommelieria, per a professionals de la restauració que volen dedicar-se a fer maridatges dintre del seu local, però no són sommeliers. Però tenen unes certes nocions en begudes i tenen certes nocions en gastronomia. Llavors, en aquestes nocions de gastronomia i en aquestes nocions del món de les begudes, se pot arribar a fer maridatges més que correctes. Llavors, està una mica enfocat cap aquí, no? I sobretot, que sigui molt comprensible i molt fàcil d'accedir, no? Perquè moltes vegades el tema de les harmonies i del maridatge s'associa a restaurants gastronòmics, amb estrelles Michelin o amb Sol Resol i amb un petit laboratori instal·lat a la cuina. I nosaltres tenim un petit laboratori instal·lat al nostre cos, que són els sentits, no?
I tenim
d'aprofitar aquest sentit.
Estem parlant amb el Javier Campo, ha presentat el llibre L'arte del maridatge. Reflexiones imperfectas de la asociación entre comida y bebidas, el subtítol. Entenc que no, que és un art, bueno, que al ser un art no és una fórmula matemàtica, allò que dos i dos són quatre, sempre.
Òbviament, és totalment empíric. Pensem que les apreciacions són abstractes i les interpretacions són molt ambigües i el que a un li pot agradar a un altre, no? Llavors, per això són reflexions imperfectes, no? Perquè dintre de les meves imperfeccions, dintre de tots aquests anys de professió, he tingut moltes errades. Ja, de fet, hi ha un capítol que parla de l'atac i l'error, no? De com arribes a certes conclusions a l'hora de fer un maridatge. I clar, això s'ha de tindre en compte, no? Aquestes imperfeccions per arribar a el que possiblement podria ser una perfecció.
Clar. Felip Urbano, escolta, tens el llibre?
Sí, sí, sí.
T'has llegit el llibre?
Sí.
I què tal?
Bueno, jo el recomano 100%, a part crec que està d'una manera molt fàcil, però amb paraules tècniques també, jo crec que està de cara al professional i al que no és professional,
Però escolta, ho has entès tot? O tens algun dubte?
Tinc una cosa subratllada que li volia preguntar.
No, t'ho dic perquè, clar, ara tenim aquí el Javier Campo, sí, sí. Que és l'oportunitat de preguntar.
Clar, perquè quan parlem de maridatges, pues, és el que deia el Javi, no? Pues, harmonies, contrastes, però el llibre diu la cosa puede funcionar bien, puede existir afinidad, contraste o pacto de no agresión. Llavors, clar, vull que ens expliqui lo del pacto de no agresión, que això és, que això lo diu ell, però jo crec que ara també lo faré servir, però m'agradaria que lo expliqués ell, això. Que per ell, què vol dir el pacto de no agresión dintre d'un maridatge?
Bueno, gracias, Felipe, hijo mío. El pacto de no agresión és un terme que vaig començar a utilitzar jo ja fa molts anys. I la veritat és que no li he sentit a cap company ni companya utilitzar. Val? Pacto de no agressió és quan una beguda no agredix al menjar i el menjar no agredix a la beguda. És a dir, tu pots menjar un producte, un plat, sí. I pots beure algo, per exemple, un vi, i el vi no té per què anar en consonància amb el plat, però no té afinitat amb el plat, no té contrast amb el plat, simplement té un altre camí que és paral·lel, i el plat li passa exactament el mateix. No té afinitat amb la beguda, no té contrast amb la beguda, però pot anar paral·lelament, de tal manera que ni el plat predomina per damunt de la beguda, ni la beguda predomina per damunt del plat.
Felip, que es toleren.
Sí, estava. L'únic és que crec que quan arribes al capítol que aquest era, espera un segon, el 7, i estàs dient això, crec que és una molt bona explicació per quan a vegades aquell maridatge no té aquella afinitat o aquell contrast. Jo crec que això que diu el Javi és perfecte, jo crec que el faré servir a partir d'ara, el pacte d'una agressió, per explicar-ho a un client, perquè a vegades, quan expliquem lo del maridatge, si li dones moltes voltes, al final el que fas és que te tornes loca allà al client i no sap realment el que està fent, no? Jo crec que amb aquest llibre queda superclar el que seria la part del maridatge,
Bé, doncs, El arte del maridaje, del Javier Campo, que avui està amb nosaltres, que l'hem conegut, que, escolta, que té una història al darrere força maca. La veritat és que, mira, jo sempre ho pregunto i sempre m'enduc grates sorpreses, És una bona manera de començar, el que en el seu moment potser semblava un càstig d'uns guaita on ha anat a parar, Ens ha presentat aquest nou llibre, El arte del maridaje, que, escolta, si tu ja tens certa experiència amb el món del maridatge, doncs també va per tu, Vull dir que també el podeu buscar i llegir-lo i aplicar-lo. Que, com bé deia el Javier, tu pots fer a casa, també, Que el maridatge, vull dir, també ho podem fer amb la nostra parella, a casa, amb els nostres amics, que potser no serà tan sofisticat, però que també ho podem pensar, oi, Javier?
I tant que sí, és que anem a veure, moltes vegades, i mira, i fico l'exemple ara que s'apropa Nadal, fixa't, ara estem parlant de 3 mesos vista.
Sí, sí, però va molt ràpid.
Però això que va molt ràpid. Normalment anem a comprar per a Nadal i ara comprarem això, i farem això de primer, i això de segon, i això de tercer, i això ho portarem de postre, i això va picar. I després dius, i de dir, home, pues, qualsevol cosa, no? Pues igual que penses en el que fas de menjar, pots pensar en el que oferiràs en cada un d'aquests menjars. I si tens una guia, pots anar molt bé i pots fer feliç als teus amics i a la teva família, que és el més bonic que hi ha.
Em sembla un bon apunt, la veritat és que sí. Javier Campos, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Moltíssimes gràcies.
I enhorabona pel llibre.
Gràcies.
I escolta, a veure si els alumnes es porten bé i poses bones notes, eh?
Vinga.
Javier, una abraçada.
Cuida't, Javi. Una abraçada. Moltes gràcies a tu, Vidas. Adéu. Adéu.
Aquesta, gràcies. Aquesta darrera reflexió del Javier, Felip, és veritat, eh? A vegades pensem en tot i al final diu, bueno, i per veure aquest mateix. Bueno, potser, no. A veure, igual l'encertes o igual no. Pensem-hi també, no?
No, però és això que és el que tu dius, que ara per Nadal i que està aquí ja.
Sí, que està aquí ja.
Hauríem de pensar això, doncs mira, si comprem les gambes típiques, comprem això, doncs bueno, doncs, en lloc d'agafar sempre un blanc, o no sé si m'explico, doncs bueno, intentar fer aquell tipus de marinatge que segurament penses que estarà bé, no?
Sí.
Si tens aquesta guia... pues bueno, pues,
no, seguir la guia i, com deia el Javier, també assaig i error, provar-ho. Provar i, escolta, a vegades aquestes coses també són una mica subjectives, eh?
Sí.
Felip Urbano, escolta, com sempre, un plaer, que acabis de tenir bona setmana.
Gràcies, cuida't.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo. Ecuador, Quito. El viernes por la noche, en 13.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de poricultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens n'anem ja a les 2 de la tarda. El que farem tot seguit, ja saps, la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política, suposo. Ben acompanyats avui ja amb el Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Una mica fònic pel canvi de temperatures i coses d'aquestes, però bé.
Però fixa't que ha vingut ràpid, això, eh?
Sí, pim-pam. Bueno, és que aquí diuen que només tenim tres estacions.
O dos.
O a vegades dos, hivern, estiu, i l'estació que... de trens.
Ah, però...
No tenim cap més.
No ve a dir, perquè és que la primavera, la primavera també és tremenda, però vaja, no sé. Jo crec que encara farà alguns dies de bona temperatura.
A veure si ens acompanya la festa major amb les bones temperatures i que no ens plogui.
Clar que sí. Joan Ramon, Castro de JunsperCat, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Xarxi Talamonte, del Comú de Lleida, què tal, bon dia?
Hola, bon dia a tothom.
Clar, les millors estacions per anar amb bicicleta són tardor i primavera.
Bueno, en realitat, totes són bones.
Ja, a veure.
Fiques uns guants i passa en ple hivern i no cap
problema. I a l'estiu a suar fins dalt, si no portes una elèctrica, però... A veure, que jo ho he fet aquest juliol i no podia anar enlloc quan arribava. Però bueno, jo també tinc un...
Però tenim un concepte de, com a molt, molta por en aquest tema. A Copenhague, neve, i la gent va amb bici.
No parlo del fred, jo parlo de la calor. El fred no... Mira, el fred te'n tapes i ja està. La calor, un cop t'ho has tret tot, ja no hi ha més història aquí, eh?
Bueno,
és igual.
Ja, el que sap de calor diu que és millor tapar-se que...
Però vull dir que és primavera i tardor, és quan tens bones temperatures i cada vegada en tenim menys de primavera i tardor, però vaja, és igual. Begoña Iglesias, del PSC, què tal? Bon dia.
Ole, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, ja tenia ganes de venir, la veritat és que he vingut una vegada.
Solament. Això no ho he dit, dic, ara no sé si li he de dir benvinguda de nou o què, però dic, a mi em sona que abans de la pandèmia va venir alguna vegada.
Una vegada a principi de mandat, una o dues solament.
Imagina't.
No, de veritat, tenia ganes.
Estem parlant de tres anys i mig.
Sí.
Tranquil·lament, sense voler.
Bueno,
per telèfon o per videoconferència, jo crec que sí que hem parlat alguna vegada.
Una vegada, sí.
Bueno, doncs escolta, Begoña, encantat que estiguis aquí i benvinguda.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bona festa major a tothom. I veig que el govern de la Paeria torna a deixar el senyor Castro sol aquí a la COPE.
Sí.
Estem esperant els d'Esquerra Republicana des de fa moltes setmanes que apareixin.
Sí, no.
Doncs a veure si hi ha... Jota, ja saps, te toca aquí.
Bueno, ja ho sabeu que no em fa por, eh? Està sol.
Sí, com m'agrada, que comencem així.
Jo li diria al senyor Castro...
Xavi, bueno, ho sabeu tots, jo convido a totes les formacions polítiques de l'Ajuntament i després les formacions decideix qui ve. No trio les persones, eh? Però vull dir, Esquerra està convidat, evidentment, com sempre ho ha estat, però aquest curs radiofònic, de moment, estan inèdits.
A mi, si em permets una cosa, Ricard, que diu el senyor Castro, que diu que no té por, a mi em feu por vosaltres.
Bueno, ara entrarem a l'espòs. I Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Molt bé.
Clar, jo els preguntava de què voleu que parlem avui, jo sempre prefereixo preguntar. I clar, sortien temes de mobilitat, i li vaig dir al Joan Ramon Castro que no perquè venia ell sempre parlàvem de mobilitat, però sí que és veritat que és un tema, la mobilitat, que, bueno, que cada vegada se'n parla més, que cada cop se n'ha de parlar més, i que és una cosa que hem de tenir en compte a les ciutats, i que les ciutats estan a punt de rebre una transformació en mobilitat que serà més o menys pronunciada, depèn de les decisions que es prenguin. I ara aquí entrem a les decisions que es prenguin. Jo explicava fa dos dies, ahir, que hi ha dues actuacions que començaran en breu a Lleida, concretament al novembre, que ja són dins dels fons Next Generation, que són les obres de remodelació de Prat de la Riba i de Rambla d'Aragó, que són dues artèries de la circulació de la ciutat de Lleida, de la circulació interior, però són dues artèries, són dues vies importantíssimes, que de moment es veuran afectats durant 5 o 6 mesos per obres, que això ja serà un problema, però a veure si ens queda clar el que hi faran. Enxamplar voreres, eliminar carril, algun carril, allargar el carril bus a Prat de la Riba, posar carril bici... no sé, jo, a mi se'm va ficar els pèls de punta quan ho llegia, les coses com siguin. Però no entenc que si hi ha un projecte i està ben explicat, doncs potser ens quedarem més tranquils, Joan Ramon.
Doncs sí, el que parlàvem abans de l'esposa, no, hem estat valents i hem apostat perquè la mobilitat sostenible sigui això, una mobilitat sostenible i ampliem les voreres de Rambla d'Aragó.
Rambla d'Aragó és on hi ha la biblioteca pública.
Sí, però l'ampliació de la vorera la fem pel costat del rectorat.
Clar, per l'altre costat, eh?
Sí. S'elimina totalment un carrer, el que dona accés des de Rambla d'Aragó a Lluís Companys, aquell trosset petitet que passa pel costat de la font, aquell carrer queda eliminat i allí el que fem és una plaça gran, creem un espai nou en el qual no existia, i juntarem el que serà la font amb les voreres, l'ampliació de voreres i el carril bici a l'extrem per fora de la font, fent-lo fins a dalt de tot. O sigui, on està ara el carril bici, el traiem un parell de metres més cap a l'exterior de la calçada i ampliem totes les voreres.
S'eliminarà zona d'aparcament o s'eliminarà un carril?
S'elimina carril. S'elimina un carril.
O sigui, hi haurà un carril per baixar?
Hi haurà dos carrils per baixar, hi haurà un carril per pujar i pel transport públic un altre carril.
Vale.
O sigui, de...
Rambla d'Aragó, això, va?
Rambla d'Aragó.
Des d'Hisenda cap avall, per entendre'ns.
Des
del rectorat.
Diguéssim, per fer-ho des de... Que ho entenguem tots, des de la font fins a la porta d'Hisenda.
Vale.
Seria més o menys el que... És un bon tros. I després continuarem amb el que seria en Prat de la Riba.
Vale, Prat de la Riba.
Sí.
Enxamplem voreres. Les dos o una?
Enxamplem la que seria de baixada, la de la mà dreta baixant, i aquí és l'actuació, diguéssim, més visible que fem. Ampliem vorera i en totes les cruïlles que hi ha, diguéssim, dels de Carrer Llitera, Sant Martí, totes les Leonofre Cerveró, totes aquestes, el que fem és ficar la vorera a l'alçada de vorera, o sigui, les cruïlles a l'alçada de vorera. Què vol dir això? Que els cotxes el que hauran de fer per accedir a aquestes cruïlles és com si hi hagués un pas elevat, sempre donant-li prioritat al
vianant. Com un pas de peatons d'aquests que hi ha elevats.
És això mateix. Justament davant del que seria la comissaria de la Guàrdia Urbana, ara tu per poder passar amb tranquil·litat has de creuar pel pas de vianant del carrer que baixa de la Guàrdia Urbana, anar fins al cap, creuar pel pas de vianant que hi ha davant del cap de Prat de la Riba i després tornar a continuar. Ara, doncs bé, no. El que farem és continuar la vorera que segueix de Prat de la Riba i eliminarem el pas de vianant aquest que dona davant de la Guàrdia Urbana. I a baix de Príncep de Viana, justament a la cruïlla que hi ha de Príncep de Viana en Prat de la Riba, allí fiquem un pas de vianants nou, semaforitzat, que a més és lògica, perquè és la continuació.
Per poder seguir Prat de la Riba.
Exacte, vas a donar on, diguéssim, enfront de la que seria l'antiga Basca.
Vale. Eh? Eliminació de carrils a Prat
eliminació de la Riba. Eliminació de carrils, sí, i sí que carril bici als dos costats.
Als dos costats?
Sí.
Vale.
O sigui, de baixada, des del que seria l'anexa, fins a baix, a la cruïlla de Príncep de Viana, hi haurà un carril per vehicles, un altre carril per transport públic i carril bici.
Val.
Hi haurà, en aquest, el carril bici és diferenciat a la majoria que estem fent.
Heu comptat els vehicles que passen cada dia per allí?
Sí.
I posar-los en un carril no serà un...
El que hem d'intentar és que els nuclis de la ciutat, i com bé has dit tu, que Rambla d'Aragó i Prat de la Riba, i Rovira Roure també, que després hi haurà una actuació a Rovira Roure, són els carrers principals dels nuclis de la ciutat. I com bé sabeu, el que ens demanen des d'Europa, el que ens demana tothom, és que extreguem el moviment en vehicle particular de l'interior de lo que seria el casc puro i duro.
Vale.
I aquí el que sí que fem és potenciar els carrils pel transport públic i el transport sostenible.
Bueno, ara que ho hem explicat, que per això he parlat primer amb el Son Ramon Castro, de manera relativament breu, que ja sé que s'han de dir moltes coses, però prefereixo que parleu més vegades cadascú que no menys i molta estona. Maria Borrell.
Bueno, primer de tot, el que ha explicat ara el JR, a mi m'agradaria que la setmana passada, precisament amb aquesta mateixa tertúlia, ens va anunciar i ens va convidar a la presentació d'aquest pla de mobilitat, que finalment no es va dur a terme, i em sembla que se'ns ha convocat, em sembla que és la setmana que ve, perquè avui a la Comissió d'Urbanisme s'ha comentat, i jo estaré atenta amb aquesta, en la presentació d'aquest estudi de mobilitat que s'ha fet per aquesta empresa especialitzada en aquest sentit. En quant al tema de les modificacions d'aquests dos carrers, que són eixos principals de la ciutat, que recullen, evidentment, moltíssim tràfic, perquè són artèries principals, a mi el que m'agradaria saber és, independentment de com se tallen, se treu un carril, se treu aparcament, es volen fer aquestes voreres, es volen fer aquests carrils bici, com se solucionarà tot el tràfic que ara no hi ha, quines alternatives se li donaran. Per què? Perquè no només és persona de pas, sinó també per tots els comerços, restaurants, col·legis, etcètera, etcètera, que hi ha aquestes vies, quina serà l'alternativa perquè les persones puguin arribar, en aquest cas, perquè si ara ens plantegem, ara s'estava parlant de Prat de la Riba, i el col·legi i l'Estonac, per exemple, jo a les tardes, si heu passat, ja només hi ha un carril, perquè hi ha tot un carril ocupat de pujada i baixada dels nanos que surten del col·legi, perquè lògicament és una zona molt transitada. Com se solucionarà que les persones puguin arribar, en aquest cas, els pares amb els seus fills al col·legi? Això per una banda. Sí. Per altra banda, jo crec
no sé si voleu fer intervencions curtes i que us vagi responent fem tota una ronda.
És que no es tracta d'una entrevista o que ens vagi responent, que és una mica l'opinió, que jo crec que primer ens falta informació i segon, jo no sé si aquesta informació que ara ens ha plantejat el JR, això s'ha traslladat a tota la ciutadania, on té coneixement la ciutadania, on té coneixement aquelles persones que tenen negocis, que tenen botigues o aquells treballadors que a diari s'han de desplaçar amb càrrega i descàrrega, per exemple, per portar els productes als comerços, botigues, restaurants, etcètera, etcètera, que hi ha, que això és interessant.
Joan Ramon, entenc que estan tots convidats una altra vegada.
Evidentment, sí.
Quan presenteu això?
Per problemes tècnics no vam poder celebrar-ho, i ara doncs s'ha tornat també a fer la convocatòria aquesta el dia 4 d'octubre, a la mateixa hora, entre les 18 hores de les 6 a les 8 de la tarda, a la sala Jaume Magre. Convido també a qualsevol que ciutadà...
Sí, és obert.
Val. Hem convidat a la majoria de les associacions o qui vulgui dir la seva en el món de la mobilitat i també als grups municipals. Evidentment que esteu tots convidats.
Val,
però allí s'explicarà el que és el pla de mobilitat urbana sostenible. No les obres que farem en un futur.
Correcte. Xavi Palau.
A veure, nosaltres no estem d'acord amb aquesta circumstància que ens explica el regidor. Per següent, si tenim en compte el tema de mobilitat a Lleida, com ho dius tu, Ricard, hi ha 5 artèries que són fonamentals. Rambla Ferran, Avinguda de Catalunya, Rambla d'Aragó, Prat de la Riba i Príncep de Viana. Dic Príncep de Viana perquè abans també ho era en Cel Claver, però des que hi ha un carril bici i d'un sentit i s'ha modificat el tram, ja sabem tots que és un caos en Cel Claver. Per tant, aquests 5 carrers són 5 artèries de la ciutat de Lleida.
Home, quan? Si em permets, n'hi afegiria 2, encara. Rovira, Roure i Passes de Ronda.
Són col·laterals, exacte. Però aquests 5 carrers tanquen un cercle.
Sí, sí, val.
Més enllà, que evidentment hi ha molts més carrers a Lleida, que igual l'alcalde Porqueres o d'altres, que són igualment transitats. Però aquests 5 carrers fan com una mena de tancament a l'entorn, precisament, de la seva veïna de Lleida, que són 5 carrers històrics que sempre hi ha hagut molt trànsit a la ciutat de Lleida. Si tu, com a conductor d'aquest programa de tertúlia municipal, tens que fer preguntes per conèixer quines són les obres que es fan, és que hi ha alguna cosa que no s'està fent bé i no s'està comunicant. Perquè vol dir que si una persona, com tu, que tens coneixement del que passa a la ciutat, fas consultes perquè t'ho pregunten els veïns, igual que ens ho fan a nosaltres, doncs evidentment hi ha un problema de comunicació i de manca d'explicació de quin és el projecte. Dit això, persones del món de l'hostaleria i veïns, principalment de Prat de la Riba, perquè la Rambla Ferran afecta menys persones per tot el tema del rectorat, doncs que hi ha una zona que no hi viuen, sinó que hi van a estudiar, però Prat de la Riba, sobretot, la gent té molts dubtes i s'està queixant molt de si això acaba comportant, 1, dificultats de mobilitat, 2, si afectarà l'hostaleria o no, 3, per on passaran el carril bici, si això pot comportar, sobretot persones d'edat més avançada, que hi hagi una invasió, segons ells, sobretot de bicicletes per l'entorn que pugui acabar comportant, doncs que tots sabem, caigudes, però també hi ha una sèrie de dubtes, que això el govern no està explicant. La gent te pregunta i no sabem què respondre.
Uh-huh. Begoña Iglesias.
Sí, també una mica amb aquesta línia. Jo ja li he dit moltes vegades, això ho hem parlat moltes vegades, Joan Ramon, és veritat que ara presentaré un pla de mobilitat, però aquest pla de mobilitat s'hagués hagut de fer fa molt temps, perquè si no estem començant doncs, la casa pel sostre, diguéssim, no? Perquè s'estan variant de manera molt, molt important dues artèries importants de la ciutat, com s'està dient. No hi ha cap alternativa, no estàs dient donem alternatives, fem un flux més important de transport públic, si les línies passaran a més freqüència, si hi ha altres línies de busos que podran donar suport a les persones que decideixin no agafar el cotxe perquè, evidentment, la circulació serà molt més lenta. Per una altra banda, és que això ho hem parlat moltes vegades, JRA, jo crec que evidentment que s'han d'aprofitar els recursos que venen de la Unió Europea, això està clar, però anem a fer-ho bé i que la ciutat continuï funcionant, perquè tu, Ricard, has preguntat, no? heu calculat els cotxes que passen per aquestes artèries? Si ho heu fet, Joan Ramon, nosaltres no ho sabem, però jo crec que és una dada importantíssima saber el número de cotxes que passen per allà, les alternatives que es donaran a tots aquests vehicles, perquè evidentment que tots volem avançar en transició ecològica, que hi hagi molta menys contaminació, però el que està clar és que la gent va en vehicle, ara mateix els vehicles elèctrics són cars, i no, i la cosa no està funcionant al ritme que voldríem. Per tant, a tota aquesta gent que necessita agafar el vehicle s'ha de donar una alternativa, com a mínim, facilitar més freqüència i més línies de transport públic. Això per un costat. Impacte medioambiental. Jo crec que tots ens alegraria saber tenir un informe, que això també ho hem comentat més d'una vegada, de quins beneficis, que està clar que n'hi ha, per la ciutat, però amb dades, quin impacte medioambiental tindrà moure totes aquestes artèries i deixar reduir amb un reduir el trànsit per aquestes grans artèries. Una altra banda, el que deia el Javi, tot això s'ha fet sense processos de participació o com a mínim sense l'opinió de comerciants, d'associacions de veïns, d'entitats, de famílies, de les escoles, com ha dit la Maria, de les escoles, perquè s'ha de posar alguna solució a les escoles que estan allà i que es veuran afectades. Jo no dic que el tap que hi ha ara a Rambla d'Aragó amb les escoles hagi d'estar, però sí que s'ha de donar una solució. Si traiem un carril, doncs a veure com ho fem això. Són decisions que si no es fan bé i es fan molt, molt, molt ben estudiades, generaran rebuig i intentem que no ho generin. I ja l'últim, simplement, s'està intentant fer tot aquest sistema de mobilitat per totes aquestes dues artèries i resulta que amb el nou pla de l'estació s'ha calculat que hi haurà un 800% més de trànsit a la zona de Príncep de Viana i a Ciutat Jardí, amb la nova gran superfície alimentària que es farà, s'està fent un trànsit més intens en aquestes zones. Per tant, no val que a zones de la ciutat se facin aquestes coses i en altres zones la mobilitat es vegi entorpida, perquè és totalment el que estan fent és entrar en conflicte de lo que volem, de lo que s'està perseguint. Per què? Perquè no hi ha un pla de mobilitat general per tota la ciutat.
Gràcies, Begoña. Per cert, que aquestes dues obres que hem dit estan aprovades i tenen fons Next Generation assignat, vull dir que aquestes se faran, aquestes ja no és que n'hem de parlar, vull dir, aquestes se faran, hi ha data, començaran al novembre si no hi ha cap contratemps. Sergi Talamonte.
Sí, llavors, Ricard, que aquí torna a estar en contraposició la vella cultura del cotxe i a veure què passarà amb els cotxes i per on passaran els cotxes i preocupats que els cotxes puguin tornar a passar i seguir passant, i la cultura que s'ha d'imposar, que és evident, que és que els cotxes no han d'estar a les ciutats. Els cotxes són un problema a les ciutats, però no només un problema de trànsit, és un problema de contaminació.
Sergi, un incís, perquè jo això és una cosa que també... o sigui, em val això, però no em val que els governs m'incentivin compra de vehicles, amb plans renoves i aquestes històries, per després tenir-los aparcats al pàrquing i no tocar-lo. És a dir, vull dir que si s'ha de fer política, s'ha de fer integral, de dalt a baix.
I tens raó.
Si no vol, no, o sigui, no pot ser que em diguin que la meitat de la indústria es manté si renovem el cotxe cada 10 anys, però després no el toquis.
Sí, però jo m'emmirallo no en no utilitzar el cotxe, sinó en polítiques de mobilitat com, per exemple, Pontevedra, que va eliminar absolutament els vehicles privats dels centres de les ciutats i la sinistralitat ha baixat a zero. Zero accidents mortals en els últims 11 anys.
I a mi el que em preocupa... Sergi, reitero que el que t'he dit no és perquè no estigui d'acord, és perquè si es fa la política s'ha de fer de punta a punta.
Perquè si tu ordenes el trànsit de forma que no hi ha trànsit de pas a la ciutat, és a dir, no hi ha un cotxe que li interessa passar pel mig de Lleida per anar del Salamús a Torrefarrera, sinó que utilitza les rondes externes, tot aquest vehicle deixa de passar per la ciutat si li compliques la vida passar pel mig. Ara mateix Príncep de Viana és una autopista urbana que serveix de trànsit de pas, sobretot de vehicles que no són de Lleida i que no van a Lleida. I a Rambla d'Aragó passa tres quarts del mateix, de vehicles que van agafar Ricardo Viñes per agafar Rovira o Roure i tirar cap amunt. Això no pot ser. Els cotxes han de passar per la Rambla per Ronda, han de passar per les rondes exteriors i la ciutat ha de tenir només el seu propi trànsit. Has d'eliminar trànsit d'agitació, que és el que busca aparcament, perquè dius, no en trobaràs d'aparcament. Utilitza una altra forma d'entrar a la ciutat. I això és una mica la mobilitat que ha de ser de concepte, i després quan ell comenta que han sigut valents en les actuacions...
El Joan Ramon,
jo crec que no. Per exemple, per posar exemples concrets, a Rambla d'Aragó s'elimina els carrils de pujada, però els que són perillosos són els carrils de baixada, són els cotxes que agafen velocitat. A mi que em preocupa és el cotxe que està a punt d'atropellar una persona, i a mi les queixes que m'arriben són de veïnes que me diuen que ha estat a dos dits de passar-li un cotxe pel cantó amb un pas de zebra que se l'ha saltat, no una bicicleta. Aquests són perillosos i provoquen accidents mortals. I deixar els dos carrils de baixada en comptes de deixar els dos carrils de pujada, penso que seria una actuació més interessant de cara a la seguretat. Però és que tampoc se planten arbres a la vorera que s'amplia, tampoc es modifica la situació de les escoles i de deixar... No, Joan Ramon, planteu arbustiva. Planteu arbustiva i això vam estar discutint amb els tècnics. I tampoc es modifica les zones de seguretat a les escoles al principi de Rambla d'Aragó. No hi ha zones de seguretat a les escoles. Vull dir, s'ha sigut massa prudent des del meu punt de vista. I després podríem parlar de lo que passa a Rambla a la Prat de la Riba.
No, sí, ja va que seguirem parlant el dimarts vinent. No, Joan Ramon, veus el rellotge d'aquí dalt? Sí. Acabem a les 14:00. M'han demanat la paraula també la Maria i la Begoña.
Doncs com vulguis, si vols respondre al final.
No, comença a respondre ara, si no, no respondràs ja. Doncs però fem-ho molt breu, sisplau. Jo sé que és dens, eh?
Sí. Bé, començo per la Begoña. El que... Bueno, també dia que jo afegiria un altre d'aquests carrers als quals parlàvem de artèries, és Baró de Maials. Nosaltres la tenim considerada com una de via d'extracció del trànsit cap a la L11 i d'aquí cap a l'exterior. Aquesta és també una clau. Bé, el que parlàvem, que sempre ho hem parlat, Begoña, lo del pla de mobilitat, i tornem a dir que sabia que anem tard. Em sembla que jo ho vaig explicar aquí la vegada passada dient que quan vam arribar nosaltres a l'Ajuntament ens vam trobar que està caducat.
S'ha de fer nou, perquè la ciutat avança.
Molt bé, però... Caducat el 2011, bueno, està caducat.
Està una mica caducat, sí, des del 2011. Bé, quan nosaltres arribem i el veiem, doncs en aquell moment no teníem pressupost, perquè el pressupost que heredem nosaltres no el va fer nosaltres. Quan tenim possibilitat de fer... pressupost, nosaltres hi apliquem una partida per poder fer aquest pla de mobilitat, però què passa? Com bé sabeu tots, arriba la pandèmia. La pandèmia ens fa parar tota la mobilitat i l'empresa que ens fa aquests estudis demana que sigui una mobilitat real, no una mobilitat sense cotxes o sense vianants o sense bicicletes al carrer. Torno a dir, tu has demanat que si havien fet el comptatge. Jo personalment no he anat, però l'empresa que se dedica a això utilitza els comptatges per poder fer aquests estudis. O sigui, doncs imagina-te-ho, si tu ja saps que aquesta empresa està fent això, doncs el comptatge està fet. I també he de dir que l'estudi mediambiental també s'està fent. I s'està fent conjuntament les dues regidories, la de transició ecològica i la de mobilitat, perquè utilitzarem aquest estudi per incorporar-lo dintre del PMU. Val? El que deies de la ciutat jardí, en el qual s'incrementarà molt el trànsit perquè va un centre comercial, bé, una planta, un supermercat, bé, el supermercat aquest el que farà és un carril nou, Fem un carril nou des de que és la zona d'afectació...
De sortida.
D'entrada.
D'entrada a la ciutat?
D'entrada a la ciutat. Va pel costat d'Agrònoms.
Val. O sigui, ja n'hi ha dos d'entrada a la ciutat, no?
No, des de la...
Des de la rotonda
fins a...
O en la mitjana.
Sí. Perillós,
això.
No traiem la mitjana. Utilitzem... A veure. Fixeu-vos en que davant d'Agrònoms hi ha... Agrònoms, la universitat va retirar una tanca que hi havia, que era... Bueno, ja tenia molt temps i no està en condicions, i per allí anirà part de lo que és, del que...
És això, que ens quedarem sense temps. Sí.
Bé, el que diem de... El que diem, és que ho tinc mig apuntat, però és que gairebé no rim. I no només fem aquestes actuacions. Avui mateix estem fent una actuació al carrer Ramon Llull, en la qual se'ns ha de demanar l'associació de veïns i molts veïns, en el qual hi havia l'aparcament amb bateria i els vehicles, doncs el cul o el morro del cotxe, entrava a la vorera i no deixava passar, sobretot a les persones amb mobilitat reduïda, no podien passar per allí. Bé, ara, avui mateix estàvem fent, he anat a fer la visita i a parlar amb els veïns, en els quals, doncs, bueno, quan toques una miqueta de la mobilitat, doncs com tots ni sabem, doncs m'han explicat que tenien aquests problemes en aquell carrer. Però bueno, ja estem fent la modificació.
Ens queden 2 minuts i mig. Us deixo 10 segons, de Maria Borrell i Begoña Iglesias, però 10 segons i Xavi.
Ramon Llull, ampliem vorera i retirem aparcaments. Sí.
No, 10 segons, perquè jo no estic gens d'acord amb el Sergi, que ha dit que la cultura s'ha d'imposar, en aquest cas la cultura de mobilitat s'ha d'imposar. Jo crec que la cultura de mobilitat s'ha d'educar, no imposar, perquè s'ha de tenir la participació de tots els veïns. Després, quants accidents mortals a Lleida hi ha hagut per atropellaments de vehicles, en aquest cas, de vehicles a motor, perquè jo crec que el problema està amb els atropellaments que succeeixen amb els patinets o amb els vehicles de mobilitat personal, que això sí que les dades han augmentat moltíssim. Llavors, me continua preocupant. Els autònoms, els repartidors que treballen a la zona, els pàrquings dissuasoris, hi ha alguna alternativa per no deixar accedir, en aquest cas, si es redueixen?
Aquesta pregunta, pregunta de la Maria Borrell és la que haurem de deixar pel proper dia, però la deixem aquí.
Precisament la proposta de pàrquings dissuasoris.
Begoña Iglesias.
Sí, també, molt ràpid. El que dèiem, l'avinguda Ciutat Jardí, el que s'ha calculat són uns 9.000 vehicles de més els caps de setmana. Dissabte, sobretot. Per tant, la Nacional, evidentment, que no donarà l'abasto i la gent anirà per l'avinguda Ciutat Jardí i els veïns són conscients d'això i, a més, estan bastant enfadats perquè ni se'ls ha preguntat. I el que deia la Maria, també, o sigui, no és qüestió de la cultura vella i la novella, és que s'ha d'anar avançant d'una manera ordenada amb la mobilitat de la ciutat, Sergi. Per tant, ni busos, lanzadera, perquè la gent que vingui de
Xavi,
fora pugui apartar fora. Ni pàrquings dissuasoris, és que ni més línies d'autobús. No s'ha proposat res. Vinga,
Xavi Palau.
Que la gent recordi el que diré ara, que se'n recordin dels plans Zapatero, que van ser, que diuen en castellà, xapuzas, i tinc la percepció que molts diners d'Europa que al final també se faran xapuzas en matèria de mobilitat, i que la gent recordi el carrer Príncep de Viana, des que no es pot aparcar, s'ha convertit en un cementiri de persianes baixades. Per aquest motiu cal tenir plans, sobretot, molt curosos. I acabo, el carrer Ramon Llull, està molt bé, senyor Castro, ho conec bé, que hi ha assumpte, però també molts veïns se queixen que a vegades s'utilitzen les voreres, algunes botigues, per fer una funció que no és la correcta.
No em pertoca a mi dir-vos, no sé com teniu l'agenda, però si podeu venir el 5, el dimarts vinent, doncs seguirem, perquè us posaré un altre tema sobre l'assumpte, amb mobilitat, que és, sembla que tirarà endavant, sembla, el centre comercial de la zona de l'estació, més l'estació d'autobusos, més l'estació de trens, no sé si allí hi haurà un altre problema de mobilitat o no, però vaja, en parlarem llavors. Mira, que ha estat un plaer, Joan Ramon Castro, Sergi Talamonte, Begoña Iglesias, Xavi Palau i Maria Borrell, que tingueu bona setmana. I bones festes,
I bona festa, Miguel. Bona festa, Major.
Adéu. Bueno, a veure si s'ho poden muntar i venen la setmana vinent. Si no, en seguirem parlant, evidentment. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Segueixes ben informat a la cadena COPE, que acabis de passar bon dimarts. Demà hi tornem, que demà sí, que encara estem aquí, a les 12:20.